Gràcies per haver vingut a l'audiència que clou el procés dels pressupostos participatius, també pel fred. Jo no sé si us demanaria, si ho desitgeu, que us poguéssiu acostar a les files de davant que no estan pas reservades, perquè així poguéssiu doncs, seguir millor la projecció o si esteu bé, com vosaltres vulgueu, però vull dir que les files de davant estan lliures. Comentar-vos, com us deia, que aquesta sessió d'avui, aquesta audiència de retorn i de conclusions del que han estat els pressupostos participatius, en el que m'acompanya a la taula, com no podia ser d'una altra manera i que ha seguit de molt a prop i ha liderat aquest procés de participació, el Batlle de Sitges i l'empresa a la que li vam demanar doncs, que ens ajudés a fer l'acompanyament i el disseny de tot aquest procés, la Colla Poblet, doncs, el que us deia és una sessió de retorn i una sessió de retorn de conclusions vol dir que podem analitzar com no doncs, tot allò que ha anat bé, tot allò que es podria millorar. És la primera vegada que es fa. Sabeu que aquest govern tenia en el seu pla de mandat intentar doncs, canviar, modificar, millorar doncs, totes aquelles polítiques que afecten a la participació ciutadana. No? I un dels grans projectes Marc era que també aquests processos de participació ciutadana s'acostessin a les hisendes públiques, per tant, en el capítol d'inversions, i vam decidir juntament amb tot l'equip de govern i també tots els partits, tant del govern com de l'oposició, doncs tirar endavant aquest projecte de pressupostos participatius i dotar-lo d'un milió d'euros. Ja sabeu que hi ha hagut, ja sabeu les persones que es van acostar a votar, a nosaltres ens hagués agradat doncs, que haguessin sigut forces més, però bueno, estem contents de fregar el miler de persones que van anar a votar per ser la primera vegada que fem un procés tan gran com aquest i que mai s'havia fet abans en època de democràcia. No? Per tant, això, agraïu-vos doncs, la vostra participació en aquest procés, el vostre interès. Us escoltarem en tot allò que fa referència també a través d'aquesta enquesta bústia de suggeriments que teniu tots vosaltres i per tant que també ens ajudarà a valorar el procés, però us escoltarem amb les opinions i tots aquells dubtes que us hagi generat el procés i les millores que hi puguem fer. Sense més, li passo la paraula a la Colla Poblet, ja us l'he presentat, que us presentarà una mica el dibuix final d'aquest pressupost participatiu, aquelles propostes doncs, que es donen a terme, aquelles que intentarem també doncs, donar-los continuïtat i seguiment a partir de projectes i sense més donem presentació a la Colla Poblet i al PowerPoint. Gràcies.
Molt bona tarda a tothom. Ja sabeu que jo normalment, pels que em conegueu, sempre veig dreta perquè m'agrada molt més tenir-vos a prop i poder-vos-ho explicar d'una forma molt més directa. Us ho vam recordar ja al començament, quan vam iniciar el procés, per tots els que vau estar a la sessió de presentació, fins i tot els que no hi vau estar, per el PowerPoint que vam fer per aquella sessió, que els objectius d'aquest pressupost, d'aquest procés de pressupostos participatius, no era únicament que pogués ser la ciutadania qui decidís en què s'invertia la partida que s'havia posat per al procés, sinó que tenia aquesta doble vessant, triple i fins i tot més, d'acostar la pròpia gestió municipal a la ciutadania, de facilitar que la ciutadania pogués opinar, no només de facilitar-ho, perquè si ho facilitem i després no ho escoltem no té sentit, de tenir-ho en compte també, de fomentar que es participés i sobretot de potenciar aquesta cultura de participació que no sempre hem tingut ni interioritzada ni l'hem pogut exterioritzar. Per tant, els objectius eren molts i veureu que amb aquests resultats penso que s'han arribat ja a un percentatge d'assoliment d'aquests objectius molt important. Què falta? Falta que ho executem, evidentment, però això avui encara no és possible. Si recordeu el procés, vam començar amb el disseny general d'aquells criteris que l'havien de marcar, de la presentació, d'explicar com ho faríem, com ho desenvoluparíem, de la fase primera participativa, que era una de les més importants en la qual es feien propostes, d'aquesta valoració tècnica de les propostes per veure si complien els criteris i eren viables i del procés de votació popular. Hem acabat allí? No, acabem aquí, perquè creiem que és importantíssim que es doni una resposta de quin ha estat el resultat del procés. Sense aquesta resposta gairebé no té sentit tot el que hem fet fins ara. Per tant, la sessió d'avui és primordial. Què passa pels que no han vingut? No hi ha problema. Com sempre, tota la documentació estarà disponible a la web del procés, a la web de l'Ajuntament. Per tant, tothom podrà veure el mateix que us expliquem avui. Fem una miqueta de recompte de números perquè veiem la importància que ha tingut tot el procés i com ha sigut la participació. Es van recollir un total de 371 propostes. D'aquestes 371, 97 corresponien a persones i 40 corresponien a propostes recollides o realitzades des d'entitats del municipi. D'aquestes 371 propostes, 72 es van considerar vàlides i 299 van ser no vàlides, és a dir, no complien els criteris que s'havien establert per al procés. Quin és el detall de totes aquestes 299 que no eren vàlides? Repassem una miqueta. 46 corresponien a manteniment i obres menors. 45 eren repetides. 31 tenien un cost superior al que hi havia destinat a la partida, que era el 1 milió d'euros. 30 no tenien cost econòmic. Per tant, són propostes que en el moment en què es puguin desenvolupar es poden desenvolupar. 22 no eren competència de l'Ajuntament. 21 realment no eren viables tècnicament perquè no complien la legalitat per tota una sèrie de factors tècnics que no permetien que es tiressin endavant. 19 corresponien a subvencions i ajuts. Recordeu també que era una altra de les partides que no entrava dintre del procés. 18 ja existien, el que plantejava la proposta ja existia. 18 més ja estaven previstes. 17 eren poc concretes, el que passa és que d'aquestes poc concretes sí que n'hi havien moltes d'altres de viables que concretaven. Us poso un exemple. Arreglar voreres d'un nucli. Val? Aquesta és difícilment pressupostable perquè és molt general, però en canvi n'hi havien 10 o 12 més que deien arreglar les voreres del carrer, arreglar les voreres del passeig. Unes contrarrestaven a les altres. 7 que eren referents a normatives, és a dir, que feien referència a canviar alguna normativa, tampoc no és una inversió, i per tant no hi entraven. 5 que feien referència a contractació de nou personal, no és la partida d'inversions tampoc, i a més, ara per ara l'Ajuntament no pot contractar nou personal segons la llei de règim local. 5 estava en estudi dins el pla de mobilitat urbana sostenible. 5 no eren inclusives. 2 ja s'havien dissenyat en base a un procés participatiu on la ciutadania havia dit com s'havia de fer allò. Per tant, el que no pot ser és que un procés participatiu descarti un altre procés participatiu que ja s'ha fet. En 2 no hi havia proposta, era el formulari en blanc. 2 feien referència a propietats privades, 1 estava en execució i 1 estava inclosa en una altra proposta, que a més d'ampliar-la, incloia aquesta. Què volen dir aquests resultats? Que 72 són les possibles de ser realitzades? No. Que 299 són descartades? No. Perquè aquí, com heu vist amb molts motius, les hem d'analitzar des d'aquesta altra vessant. Què vol dir? Que si realment mirem les que són potencials de ser realitzades, acabin sent les guanyadores del procés o no, són 160. Per què? Perquè les repetides ja hi són entre aquestes vàlides. No és que s'hagin descartat, és que simplement ja estan en altres. Perquè 19 ja s'estan fent, o ja s'han fet. Perquè 18 ja estan previstes en una altra partida del pressupost municipal. Perquè 5 ja estan en estudi dins del pla de mobilitat i perquè una ja estava inclosa dintre d'una altra proposta. Per tant, les que verdaderament estan descartades, són 211, que són 209 més aquelles dues on no hi havia proposta. Val? Veieu com hem interrelacionat els números primers perquè tinguem clar quin és el recorregut d'aquestes propostes. Segona fase, més participativa del procés. La fase de les votacions. Fins ara us hem explicat la fase de propostes i validació. Anem a les votacions. Déu-n'hi-do, teníem un cens potencial de 24.000 persones que podien votar i escaig. El nombre de participants van ser 832, que corresponen a un 3,4%, i van haver 824 butlletes vàlides i 8 de nules, i cap en blanc. Com se van repartir aquests vots per nuclis? Al nucli de Sitges van votar 712 persones, que corresponen a un 7,2% de la població, de la població potencial per votar, del cens potencial. A les botigues en van votar 55, que correspon al 3,05, i al Garraf en van votar 28, que correspondria al 9,21%. Tot en relació al cens potencial de cadascun dels nuclis. Com s'han repartit els vots entre totes les propostes? El que ens expressa aquest gràfic és que hi ha una proposta que ha aconseguit més de 200 vots, n'hi ha una altra que n'ha aconseguit entre 151 i 200, n'hi ha dues que han aconseguit entre 100 i 150 vots, 9 entre 51 i 100, i fixeu-vos, la majoria ha aconseguit menys de 50 vots. Per tant, el que hem vist és que els interessos estan molt dispersos, perquè sobretot han sigut moltes les propostes que han aconseguit un número més petit de vots, tot i que n'hi ha un, dos, tres, quatre que són les que han acumulat la major part de tots els vots que s'han obtingut. Quins han estat els resultats de les votacions? Els resultats de les votacions ja els coneixeu perquè es van publicar dos dies de l'escrutini, més o menys. Però, si voleu, el repassem una mica. La primera, amb 216 vots, va ser la renovació de dues construccions modulars que fan funcions de vestidors a l'equipament del Club de Rugbi Sitges. La segona, amb 155 vots, va ser la remodelació i ampliació de l'estadi municipal d'Aiguadols. La tercera, amb 139 vots, posar UBC Públics al llarg de tot el passeig marítim de Sitges i a l'estació de tren. La quarta, amb 129 vots, crear un espai d'acollida per a indigents. A partir d'aquí, amb menys de 100 vots, van entrar a actualitzar i modernitzar l'edifici de l'escola d'adults, adequar una zona verda municipal al Pau 25, dotar de fonts públiques les principals vies de Sitges i els parcs infantils, la campanya d'esterilització de gats de carrer i les accions educatives envers el respecte als animals, l'adequació de la sala gran polivalent del centre cívic El Rusc, dotar d'espais amb cistelles de bàsquet, taules de ping-pong, frontó, etc. per als joves, arreglar el parc infantil de Can Robert, construir un correcant amb pipicans a l'entorn de Can Robert i fer dos trams d'accés per persones amb mobilitat reduïda a Garraf. El llistat complet el teniu a la web. El que passa és que ja no l'hem posat perquè tornar-lo a revisar tot ja era com a molt enfarragós. Hem posat les que han obtingut més de 50 vots. Val? Quines han estat les seleccionades finalment per dur a terme dins d'aquesta partida de pressupostos participatius del 2015? Han estat la primera, la que va obtenir més vots, renovació de dues construccions modulars que fan funcions de vestidors a l'equipament del Club de Rugbi Sitges. La segona, remodelació i ampliació de l'estadi municipal d'Aiguadols. La tercera, posar UBC Públics al llarg de tot el passeig marítim de Sitges i a l'estació de tren. La quarta, crear un espai d'acollida per a indigents. I la sisena, adequar una nova zona verda municipal al Pau 25. Per què aquesta selecció? Si us recordeu, en base als vots obtinguts i sempre des de la més votada tirant avall, s'anirien seleccionant fins que la suma de totes les possibles donessin aquest milió d'euros. Quin problema teníem? Que la cinquena, per si sola, ja s'emportava el 80% d'aquesta partida. Per tant, s'ha tingut que evitar aquesta i seguir sumant a partir de la sisena, que és la que ha permès arribar en aquest 1 milió d'euros, que no és exacte, però que sabeu també que són costos molt aproximats, però que ara caldrà posar-los en pràctica i fer que s'executin aquestes propostes. S'acaba aquí el procés? No s'acaba. Us ho vam comentar. El resultat no és només que hi ha hagut 5 propostes que es duran a terme en aquesta partida de pressupostos, en aquest 1 milió d'euros. El resultat és que, a més, l'Ajuntament, tant a nivell polític com a nivell tècnic, han tingut que analitzar, llegir, estudiar 372 propostes. I això es diu molt ràpid, però déu-n'hi-do. Moltes d'aquestes propostes ja les devien saber, segurament. Moltes d'altres no en devien tenir ni idea, també, segurament. Amb la qual cosa, heu fet una aportació molt important del que penseu que és necessari a Sitges. Quina anàlisi n'ha fet l'Ajuntament? Com podem fer que totes aquestes altres propostes, o amb algunes, puguin dur-se a terme a través d'altres fonts, a través d'altres recursos que no sigui ni el pressupost municipal que ja està previst en què es destina, ni en aquesta partida de pressupostos participatius. Quina possibilitat hi havia? A veure, resulta que hi ha una subvenció de l'ordre EA3565-2008 de 3 de desembre que el que permet és subvencionar propostes determinades per la llei com a inversions sostenibles. En PIC es tingui també l'avantprojecte de liquidació del 2014, es podrà conèixer si existeix algun romanent d'aquest pressupost que es pugui recuperar o utilitzar pel 2015. Aquestes dues altres fonts d'ingressos possibles es destinaran a veure quines altres propostes, sempre tenint en compte també aquests ordres de prioritats i d'urgències, poden entrar i es poden realitzar i executar durant aquest 2015. Això és una garantia de que les que us presentarem a continuació es faran? No, però sí que és una potencialitat. És a dir, hem mirat d'on es pot treure algun altre recurs per donar sortida amb aquelles altres necessitats que els hi han arribat gràcies a aquest procés. Quines podrien entrar ara per ara, tenint en compte aquests criteris que marquen aquestes subvencions, que siguin inversions sostenibles? Podrien entrar, per exemple, les que hi ha en aquest llistat i que no han estat dintre de les seleccionades en el procés de pressupostos participatius. Per exemple, actualitzar i modernitzar l'edifici de l'escola d'adults. Podria entrar la redacció del projecte, que no és poca cosa. Adequar la sala gran polivalent del centre cívic al RUSC. Arreglar el parc infantil de Can Robert. Arreglar el carrer Espalter. Millorar i ampliar l'enllumenat del passeig de les botigues. Reparar la pavimentació del carrer Estació. Millorar l'enllumenat públic del poble de Garraf. Tant a la 5 com a la 7 ja s'ha començat a fer alguna cosa, val? Amb alguna partida que va quedar de l'any passat. En un cas a les botigues canviant els fanals i en l'altre cas al Garraf canviant les bombetes. Recuperar Can Vinyals. Crear aparcaments d'accessoris a les botigues. Instal·lar càmeres de seguretat al carrer Bonaire. Millorar l'enllumenat públic dels carrers Alcalde Güell, Antoni Cerdà i Cristina Torrents de l'organització Ratpenat. Adequar o traslladar l'espai d'escalada. Construir un centre cívic a les botigues. En aquest cas també es tractaria de redactar el projecte. I fer dos trams d'accés per a persones amb mobilitat reduïda a Garraf. Per tant, aquesta és una altra bossa de actuacions possibles presentades per la ciutadania que potser es podran incloure dins d'aquelles subvencions, dins d'aquell romanent, i que degudament se us anarà informant de com acaben incloent-se, de com es poden anar executant i de com es poden tirar endavant. Per part meva, només agrair-vos la participació que heu tingut tots en aquest procés. Ara deixarem un torn de dubtes i preguntes per tots aquells que tingueu. I també és molt important, o sigui, el procés, qualsevol procés participatiu, sempre és dinàmic, sempre és obert i sempre permet millores. Per això us hem facilitat uns qüestionaris d'avaluació que utilitzem una mica per recollir quines han estat les vostres sensacions, quines han estat les millores que creieu que es podrien incloure per a processos futurs. Els mateixos processos de pressupostos participatius? No, perquè hi poden haver millores que es puguin generalitzar qualsevol procés. Val? El podeu omplir i facilitar-nos al final i també està disponible a la pàgina web de l'Ajuntament en format telemàtic, amb la qual el podeu omplir a la pàgina web i ens l'envieu. Allí trobareu el termini. Intentarem que sigui dins de no més tard del mes que ve per després poder fer un informe de com està la participació, la valoració i poder tenir en compte totes aquestes millores. Si us sembla bé, doncs, obrim el torn de dubtes i preguntes. Ara sí, poso dalt.
Que el cost podria suposar entre uns 2 i uns 4 milions d'euros. Val? Per tant, el que sí que ens agradaria és deixar redactat el projecte i la proposta 14, que és fer dos trams d'accés per a persones amb mobilitat reduïda al Garraf. Això és un acord de tots els partits polítics presents a la Junta de Portaveus de l'Ajuntament i, per tant, tots amb consens van decidir doncs, que degut al resultat de les votacions doncs, també es prioritzaria aquestes dues propostes. Per tant, formen part d'un acord polític i s'intentarà tirar endavant tenint en compte, com us he dit, doncs, que la proposta 13 té un cost molt elevat però que almenys intentarien doncs, procedir a la redacció del projecte doncs, en els propers setmanes i mesos. Gràcies. Ara, com deia la colla, obrim un torn obert de preguntes, dubtes, comentaris, propostes, tot el que cregueu necessari, que per això és una audiència pública i participativa.
Bueno, soy Enrique Rocha, de la Asociación de las Casetas de la Playa de Garraf. Nosotros hicimos algunas propuestas, una petición. En concreto, una de ellas era en cuanto a la iluminación aérea que hay actualmente en las casetas, que es una iluminación de vástagos aéreos muy antigua, que está muy mal, que incluso los que la tienen que cambiar no quieren porque dicen que no pueden ir con el carrito ese grande, la torreta, y tienen que ir con una escalera, y entonces dicen que ponerse en un vástago con altura, con una escalera, bueno, que hay problemas técnicos para cambiar las bombillas, ¿no? Que son 8 vástagos en realidad. También he considerado que las casetas está considerado un BIC, un bien de interés cultural, y que por lo tanto, también hablando con el que está haciendo el proyecto nuevo de adaptación al BIC, dice que eso no entra en el BIC, o sea que habría que cambiarlo de todas, ¿no? Por problemas técnicos y por problema de adecuación, digamos, a un BIC. Claro, nosotros hicimos esa petición que ha quedado fuera, porque, bueno, está votada, pero como en Garraf es poca gente, pues ha quedado a 2 o 3 votos de las otras de Garraf. Pero veo que hay una propuesta que se ha entrado ahí, que es adaptar la iluminación del pueblo de Garraf. Claro, la playa son... La caseta es también una calle del pueblo Garraf. ¿No se podría tratar de que en esa partida de iluminación también entren los 8 vástagos que hay en las casetas? Y se resuelven dos problemas, lo que es un BIC y por otro lado un problema técnico que crea problemas y que el señor Marcelo sabe porque protestan, ¿eh? Que no quieren. Porque como la playa, o sea, la acera se llena de arena y en invierno no pueden entrar con la torreta. Entonces tienen que ir con una escalera y es que no quieren subir. En verano, que está limpio y tal, sí, pero en invierno, que es muy largo, no quieren subir. Por eso digo, si dentro, que ha quedado fuera, digamos, pues nada, ahí a la puerta, un poquito de olor de poder salir. Si al decir iluminación del pueblo de Begarra, se puede considerar que estas 8 vástagos se pongan pues una iluminación, como hay muchas en Siche, que son de pared, pero no esos vástagos aéreos oxidados y peligrosos. Esa sería mi petición.
Bé, senyor Rocha, ho mirem. Probablement la proposta de l'enllumenat del Garraf, fixi's que no concreta exactament quins carrers i quins indrets eren, i per tant s'ha de mirar exactament quan és, què suposa, si tècnicament doncs, és complicat o no. Vostè feia algunes referències, no? Però bé, en qualsevol cas, com que és una possibilitat que tenim, doncs, com que ho hem de mirar, mirem-ho tot. Jo, recollint les paraules que deia el regidor, vull ressaltar això, que al principi de la primera audiència que es va fer de presentació d'aquest procés, ja va sortir la idea per part dels veïns del poble de Garraf i els veïns de les botigues, i sobretot l'interès, la preocupació de quina manera es ponderaria el seu vot, tenint en compte que són dos nuclis de població doncs, on hi viu menys gent, menys persones que el nucli de la vila. Bé, això al principi es va dir que les normes estaven fetes i que no hi havia un vot ponderat, però sí que es volia tenir una consideració cap a aquests dos nuclis de població. Això, en la Junta de Portaveus, com ha explicat el regidor, es va parlar i es va decidir que encara que no s'hagués fet un vot ponderat, però que recollim la proposta de cara a la propera edició, sí que les dues propostes guanyadores, tant al poble de Garraf com a les botigues, a través del pressupost ordinari, si no era una partida normal, bellugant alguna partida pressupostària, o a través de, com ha explicat la colla, d'una subvenció que es pugui aconseguir, o del romanent del 2014, quan el tinguem, que no el tindrem fins al mes de març, març o abril, el romanent, mirar de fer-les, i són aquestes dues que comentàvem ara. El centre cívic, les botigues, però que és molt costós d'edificar, perquè estem parlant d'edificar un edifici, i per tant, segur que ens anem a més d'un milió d'euros, segur. Per tant, com a mínim redactar el projecte, encarregar la redacció del projecte, i en el poble de Garraf era una zona de mobilitat, d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, que també era molt oberta i que calia concretar a quins carrers exactes o en quines voreres o en quins espais públics s'havien de fer, i que és una cosa que hem de seure amb l'associació de veïns. Com que haurem de seure, senyor Rocha, per parlar d'això, podem parlar també de l'enllumenat. Deixem la porta oberta. Deixem la porta oberta. No oberta del tot, però tampoc tancada. Deixem oberta. Sí. Sí, que jo em vaig equivocar. Jo al ple em vaig equivocar i vaig dir que on havia votat més gent eren les botigues, i em vaig equivocar, és el poble de Garraf on en proporció va participar més gent a la votació popular. Seguim, perdó.
Sí, bona tarda. Joaquim Serrano, de l'Associació de Veïns de la Zona Platja de les Botigues. A veure, jo aquí portava preparat un text, però hi han sortit coses que s'ha dit ara aquí, tant la senyora com vostè, però no per això deixaré de comentar-ho, perquè és un tema de mitja queixa i mitja aportació, perquè altres vegades doncs, no torni a succeir el que ha succeït, per exemple, a les botigues. No? Al Maple ja li vam comentar alguna cosa, però com que allí no hi havia torn de contestació, doncs a li dic ara. No? A veure, allí amb el barri de les botigues, per començar, no va haver-hi cap informació corporativa, ni per correu, ni a l'OAC, ni enlloc. De fet, l'associació que represento va haver de fer el paper de l'Ajuntament per informar d'una, creiem que era una bona idea municipal, avalada a més per tots els grups i amb una propaganda de primera magnitud que no la vam tenir a les botigues. L'horari de votació allí al barri va ser bastant dolent. Aquesta associació va haver de demanar ampliació d'horari davant de la incompatibilitat dels horaris normals dels nostres veïns versus horaris de l'OAC, que vostès ho van concedir, al final van concedir-ho. En la sessió de presentació feta en aquesta sala, el mes d'octubre, Ja vam demanar per part d'aquesta associació que, degut a la reglamentació, el barri de les Botigues, per la seva llunyania, era ostensiblement perjudicada a l'hora de recomptar, doncs, de recomptar al final, si no es ponderava el vot d'acord amb el cens. I en el ple del 18 de desembre, el regidor de participació, aquí present, ens va dir de paraula que sí que ho farien. Va dir a mi de paraula. No ho han fet. Bueno, arriben a les votacions, arriba l'escrutini i la proclamació de guanyadors. I surten nominades les cinc opcions, totes de la vila. És a dir, s'han oblidat del vot ponderat i una vegada més de les Botigues. Val? I per què diem això? Doncs a les Botigues, segons el cens, nosaltres hem fet uns càlculs amb el cens, no amb el padró, vull dir, amb el cens que es van emparar a les eleccions europees de l'any passat, que era un total de 18.678 possibles votants. Aleshores, tenim que a la vila hi ha, o sigui, tenim 1.287 censats a les Botigues, 218 a Garraf i 17.173 a la vila, no? Aleshores, si es fa amb el padró, incloent els de 16 anys, la diferència serà igual. Tothom, doncs, afectarà gent de 16 o 18 anys igualment, per tant, els percentatges que ara li donaré són els mateixos, no? De les dues opcions presentades per aquesta associació de veïns, la primera opció va quedar el número 15 classificat, no?, amb 48 vots, o sigui, el 3,73% del cens de les Botigues. I la segona, la número 43, amb el 1,78. Aleshores, tenim que per reafirmar-nos amb el que deia el senyor del Garraf, tenim que la primera votació que ha sortit, el dels vestidors del camp de rugbi, ha tingut el 1,26% dintre del cens de la vila, no? La segona, el 0,90, la tercera, el 0,81, la quarta, el 0,48 i la sisena, que és la cinquena, que realment va ser la sisena, doncs el mateix percentatge, no? Aquesta no és, per nosaltres, no és una resolució justa, eh? Ningú de la vila vota res de les Botigues i a l'inrevés, ningú de les Botigues vota res de la vila, no? Per tant, el més petit, que en aquest cas som nosaltres, per molt que ens belluguem, mai podrem guanyar amb aquesta reglamentació que mira només números absoluts. S'ha de buscar altres solucions que per això tingui un èxit global. De totes maneres, nosaltres estem contentíssims i felicitem amb els votants que han guanyat la primera, segona, tercera i cinquena proposta, perquè realment, doncs, tindran una cosa que per la qual han fet. I dir-los també, doncs, que hem escoltat el que han dit vostès amb referència a la possibilitat d'altres subterfugis en pressupost, i home, i no estaria malament i estem bastant contents. Moltes gràcies.
Sí, li contestem, senyor Serrano.
Aviam, senyor Serrano, sí que és cert que jo li vaig dir que ho intentaríem fer, no que ho faríem. Jo sempre intento mesurar molt les meves paraules i sí que és veritat que aquesta petició que vostès van fer i que vam anar, que vam fer amb la Colla Poblet aquesta visita a les Botigues, doncs ja vam intentar, doncs, intentar treballar perquè aquest vot ponderat, doncs, pogués tirar endavant, però com ha dit el senyor alcalde, és cert que no constava en el reglament inicial. Llavors ja hi havia unes regles, entre cometes, de joc publicades i a mitja partida, doncs, no es podien canviar. Però jo crec que ja acceptant, doncs, que aquesta és una de les parts més importants a millorar i a tractar el vot ponderat de les Botigues i el Garraf per properes edicions, que espero que el consistori que hi hagi a partir del mes de juny, doncs, agafi el guà dels pressupostos participatius i tot i les coses a millorar, doncs, sigui un projecte de vila que ja quedi consolidat, doncs, ja tractin el tema del vot ponderat. Del tema de la difusió, miri, abans no ho he dit, però crec que hi ha hagut un departament de comunicació de l'Ajuntament, que si amb alguna cosa ha ajudat i ha col·laborat des del primer dia ha sigut amb el procés de participació. Informar tothom sempre és molt complex. Vam fer arribar fins i tot una missiva per carta a tots els ciutadans, que potser algunes cases no va arribar, a altres sí. Bueno, això són coses que amb el bustiatge i amb els correus passa aquí i a tot arreu, però vull dir, fins i tot ho vam fer a la web, banners especials, portal especial, contínuament actualitzant el portal, a l'Eco de Sitges, a la ràdio. Jo crec que ha sigut un tema del que s'ha parlat molt i que sí que és veritat que s'ha de millorar. Em sap molt greu si vostès no han detectat doncs, que hi havia tota la difusió disponible, però s'ha fet una gran feina pel que fa al tema de comunicació. I el que li deia, jo crec que tots els partits amb representació a la Junta de Portaveus hagin agafat el guà i hagin decidit doncs, que aquestes dues propostes més votades es facin, jo crec que és un exercici, una, de responsabilitat, perquè vostè també té raó en part de la seva reflexió, i l'altra, doncs, jo crec que demostra doncs, que és un aspecte a millorar. Val? Però quedem-se també amb el positiu, amb la participació a les botigues, amb la participació del Garraf, com recordava el senyor Batlle. Jo crec que home, va participar força gent, vol dir que la gent va estar informada. Tant de bo en properes edicions en participi el doble o el triple, voldrà dir que aquest procés es consolida, però li torno a repetir que és la primera vegada i que ens hem de donar tots un marge. Val? Però celebro la part final de la seva intervenció, en el qual positivitza doncs, la resolució que hem pres amb aquestes dues propostes. Gràcies.
Un afegitó més. El tema de l'horari és cert. Al principi, que tothom ho sàpiga, al principi, com, no sé si ho saben, però els horaris de funcionament de les OACs són distints els de la vila que els de Garraf, que els de les botigues. No? I en principi havíem plantejat doncs, que la votació popular a Garraf i les botigues fos en funció de l'horari que fan habitualment aquestes oficines. I a petició de les associacions de veïns de les botigues es va ampliar l'horari per fer-lo igual que l'obertura aquí a la vila. I realment va ser una bona aportació que va funcionar molt bé per facilitar que encara més gent pogués anar a participar a la votació. Respecte al que dèiem de la campanya de comunicació, segur, en comunicació sempre es poden fer moltes més coses de les que es fan, segur. Però jo vull recordar que l'única carta que amb aquest mandat municipal s'ha enviat a tots els ciutadans de Sitges, de tot el municipi, l'única ha estat aquesta. La de posar en coneixement que s'obria un procés de participació ciutadana fins ara mai fet en aquest municipi amb el pressupost. A més, es va enviar en 4 idiomes, conscients que en un municipi una quarta part de la població és estrangera, i es va enviar a tots els nuclis, sense diferències de barris. I tota la publicitat que s'ha fet al voltant del procés ha anat sobretot a través de la web i a través de la xarxa social, sobretot a nivell municipal, perquè no tenim mitjà escrit, a través de la ràdio municipal, a través de la televisió municipal, que també tenen connexió a través amb línia i a través d'internet, sobretot per aquells barris als quals l'emissora no hi arriba, i no s'ha fet distinció de barris, no s'ha comunicat més amb un barri o amb un altre, s'ha fet a través d'aquests mitjans que tenim. Una altra cosa és que els mitjans privats del municipi o la comarca n'hagin fet més o menys difusió, però això ja és un criteri periodístic que nosaltres, evidentment, no controlem. Sembla que hem contestat, no? Més o menys tot el que... Més qüestions, endavant.
Hola, Ana Díaz, de Les Botigues. Permeti'm que els feliciti perquè la proposta de tirar endavant aquestes propostes que no han sortit doncs els honora i esperem que sigui una realitat. Dit això, tal com diuen els anglesos, with all due respect, jo vull discrepar del que vostès acaben de dir ara. Les regles del joc potser estaven clares, però el dia 1 d'octubre, en el minut zero, nosaltres ho vam dir i també vam demanar que això constés perquè fos transparent. I vam demanar doncs, un vot ponderat o una part del pressupost doncs, destinat als nuclis de població que no eren tan poblats com el nucli de la vila. I això pues, se'ns va tenir entretinguts, que sí, que no, que bueno, que ja ho mirarem, però perquè clar, depèn del que surti, perquè si ho fem ara i després surt una altra cosa, bueno, total, i en definitiva no s'ha fet res. Aquesta carta de comunicació, aquest tríptic, a les botigues no va arribar, i a Garraf tampoc, no va arribar. I això ja li vam dir el dia 4 de novembre, a les persones que van venir a la reunió de les botigues. Aleshores, aquesta és la primera indefensió. Els ciutadans de les botigues no han estat informats com ho han estat els de la vila. Segona cosa, perquè com que les regles del joc han sigut per tothom i estan clares, el panell d'anuncis de la UAC de les botigues no feia cap referència al procés participatiu. I això ho dic perquè vaig fer la foto el diumenge abans de que comencés la votació el dimarts, perquè el dilluns era festa. Recordem que això, la votació es va fer la setmana del pont de desembre i no hi havia cap informació. O sigui, total desinformació pels ciutadans de les botigues. O sigui que el Departament de Comunicació, aquí, sabent-ho, perquè també ho vam dir, doncs tenia que haver tornat a reenviar aquests tríptics i també per part de l'Ajuntament el cartell de la UAC, que això tindria que figurar. I en quant a l'horari, si bé és veritat que es va fer un esforç perquè es pogués votar en dissabte, l'horari no va ser igual que el de la vila, perquè el divendres no es va poder votar a les botigues i durant la setmana no es va poder votar a Garraf. No. 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 L'horari no va ser com el de la vila. I això és com si diguem que les properes municipals el 24 de maig, com que a Sitges són poquets habitants comparats amb Barcelona, doncs aquí a Sitges només es votarà de 9 a 10 i després es votarà a Barcelona, perquè clar, m'entén? O sigui, això no ha sigut un procés equitatiu. No ha sigut equitatiu. I aquí sí que tinc que manifestar el descontent dels ciutadans de les botigues, perquè considerem que un altre cop ens hem sentit, ens sentim menyspreat per l'Ajuntament, que no ens té en compte. I això és el que volia dir.
El primer que faré és ensenyar-li la certificació de l'empresa que va fer la distribució de la carta i que acredita que es va enviar a les botigues i a tots els barris. Com ha dit el regidor, pot ser que hi hagués algú que no la rebés i pot ser que sigui algú del seu entorn o algú del membre de junta directiva. A mi em consta, veïns de les botigues, que no tothom viu a la platja, que hi ha gent que viu a Garraf 2, hi ha gent que viu a Vallbona, hi ha gent que viu a Garraf Penat, que també són les botigues, que la van rebre la carta. La van rebre i van ser informats. En qualsevol cas, podem repassar si en algun carrer concret, en alguna zona concreta, hi va haver alguna cosa que va fallar, però l'empresa ens ha certificat que va ser enviat a tots els barris, però es pot repassar. El tema de si no hi havia informació al panel d'informació de l'OAC, pot ser, no li dic que no, però es van enviar a totes les OACs i hauria de ser-hi, però si no li discuteixo perquè no ho sé. Jo vull insistir en una cosa. La Junta de Portaveus ha assumit des del primer moment la singularitat de Garraf i les botigues i la prova és que fora del milió d'euros ha decidit que aquelles propostes més votades en els dos nuclis de població es faran igualment. Si això no és considerar que tenim dos nuclis allunyats i qui viu menys gent, vaja, jo no sé què més podem fer. Evidentment que podem millorar el procés i el compromís que vam adoptar tots els portaveus és que en la propera edició del pressupost participatiu per l'any 2016 hi hagi ja d'entrada una ponderació que digui com es tindrà en compte el vot a Garraf i el vot a les botigues i de quina manera s'executaran els projectes i quines partides pressupostàries hi hauran. Clar, perquè llavors hi ha un altre debat. Si posem un milió d'euros en total, hem de posar proporcionalment també a Garraf i les botigues un percentatge adequat a la població que hi ha o no? O s'ha de fer d'una altra manera? Si el posem per percentatge de població, vol dir que potser li tocaran a Garraf 100.000 euros i 200.000 a les botigues i 700.000 a la vila? Això vol dir que, per exemple, un centre cívic no es podrà fer mai per procés de participació a les botigues perquè amb 200.000 euros no s'hi arriba? És un debat que haurem de tenir. És un debat que haurem de tenir. Per tant, jo insisteixo, la voluntat ha estat fer-ho i els estem anunciant que el que va ser més votat es farà. Per tant, de veritat, confio que no diem mentides, caram, que no és només el govern que ho ha aprovat, hi ha un consens polític del govern i de l'oposició per poder tirar-ho endavant. I vaja, revisarem això de la carta, aviam què ha passat, perquè a mi també em sabia molt de greu que hem pagat amb una empresa per un import i s'hagi repartit malament.
I el divendres es va votar.
I després, sobre l'horari... Sobre l'horari ens consta que el divendres... Bueno,
el divendres ens consta que la UAC es va poder votar a les botigues. En Garraf i el Garraf el divendres, perdó, però es va... Però el dissabte va ser a les botigues i el divendres va ser el Garraf i a més un personal de la regidoria de participació és qui va anar a fer-ho possible per poder obrir. Disculpa, el divendres no, el dissabte sí.
Bé, però la veritat, molt, equitatiu, eh? Equitatiu, de veritat, si entrem amb el tema equitatiu, clar, no és equitatiu per població ja.
El dissabte sí.
Clar, enteneu o no? Vull dir, hi ha hagut un esforç, és a dir, ha quedat clar de dir, escolta, anem a ampliar l'horari per facilitar que la gent de les botigues pugui anar amb més estones de la que habitualment té l'OA coberta a votar, i aquest esforç s'ha fet.
Sí.
S'ha fet. No és equitatiu. Bueno, clar, on està la vara de mesurar l'equitat? Ser exacte. Bueno, 25.000 habitants aquí, pues, 2.000 allà, no ho sé. Bueno, intentem tenir una certa consideració, però no podem pretendre que tot sigui idèntic, perquè és que idèntic no pot ser, perquè les realitats dels dos nuclis de població tampoc són iguals. No ens enganyem, tampoc són iguals. Però si vostès consideren que no hem tingut prou en compte, vaja, jo em sap greu perquè és una de les coses que tots els portaveus van posar el primer moment sobre la taula, de com teníem una consideració especial per aquests dos nuclis de població allunyats del nucli, diguem, de la vila. Endavant.
Hola, sóc l'Anna Cots. Jo és que veig que l'haver posat d'entrada ja el 1 milió d'euros, clar, fa que les partides més grosses volin de seguida en detriment de potser tota una sèrie de petites. És a dir, si per exemple tu dius votem per renovar el camp del Barça o el camp de Petanca, petitet que hi ha al costat, a l'haver-hi molts més socis del camp del Barça, òbviament sortirà això, amb la qual la gran partida del pressupost ja se n'anirà amb allò. Jo preguntava, per properes ocasions, no es podria en lloc de partir d'un milió posar partides de 25, 30 o 50 o 100.000 euros i poder així arribar a més projectes, com ara, doncs, ara d'aquesta manera, doncs, amb lo del camp de rugby, que està molt bé, han guanyat, però potser s'hagués pogut arribar, en lloc de fer 5 projectes més, doncs fer-ne 15, que es veuria molt en el poble. Potser més que una cosa sola, molt grossa, i que a més és per un grup molt concret de gent. Es podria arribar amb aquest concepte? I d'altra banda, volia fer una pregunta ja molt concreta, que és el tema del Correcan, que sembla ser que en el seu moment ja es va pagar i tot la factura. I en canvi, a mi m'ho ha dit el senyor Garrigó, personalment, que ell va pagar personalment la factura. No entro en si no o el què, però el tema és que l'un per l'altre i anant i venint és un tema que està penjat, que va sortir amb dues posicions, amb dues preguntes en el pressupost, que a més amb unes diferències, eren 20.000 euros i l'altre 40.000, que tampoc entenc la diferència, cert? I ahí estamos, a mig fer, a mig és fer, que si està pagat, que si no està pagat, i tots, ole, ole, i en canvi va tornar a sortir aquí, tampoc ho entenc. Però bueno, el més important, això és un tema molt concret, és el de fer partides potser més petites i abarcar més coses al poble o a les botigues o en fos, perquè possiblement no sé el que deuen costar les llums, però potser s'hagués arribat a les llums i en un lloc, els parcs en un altre i els lavabos no sé on, amb partides més petites. És una idea, és una pregunta.
Sí, mira, per contestar el tema del Correcan, el Correcan hem de reconèixer que és una proposta que va entrar en la votació i realment se'ns va escapar. No hi hauria d'haver entrat perquè sí que és veritat que dintre del pla d'acció de govern ja hi és. Aquesta se'ns va escapar, se'ns va escapar, és cert. No hi ha cap factura pagada, El que està és encarregat. El Correcan està pensat posar-lo al parc de Can Robert. Vosaltres sabeu, probablement, i si sou veïns encara més, que és una zona on hi va moltes persones, doncs, amb els seus animals i bueno, sobretot si tens gos, si tens gossos grans, necessiten a vegades no anar lligats, córrer, etc. I és una, un tipus de servei que s'està posant en diversos municipis, que és un espai tancat on el gos pot estar suelto allà dins, també pot actuar com a pipicant, però sobretot és perquè doncs, la bèstia pugui córrer, pugui esbravar-se, no? I tingui un espai on, controlat, doncs, pugui estar, diguem, no lligada. Hi ha un grup de persones que tenen doncs, gossos que ens vam estar parlant per intentar idear el projecte junts, i un cop el teníem ja fet un projecte, el vam variar perquè va semblar que les dimensions no eren les adequades, i per això ha sigut això que ha anat amunt, ha anat avall, ara el fem, ara no el fem, hi ha la partida per fer-lo, s'executarà aquest 2015, es farà el parc de Can Robert, i realment se'ns va colar doncs, que es figurés en el d'allò. Això hem d'acceptar, que va ser, aquest és un dels errors que, mira, que ens en vam donar compte quan estaven ja les butlletes impreses i la gent estava votant. Sí, 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 sí. No, perquè eren dos models diferents i dos, és el que dèiem de les d'allò. Ara, per exemple, per poder-lo fer, estem esperant el material, que és probablement el que el senyor Garrigó li ha dit que estava en marxa, perquè hem encarregat el material, em sembla que o aquesta setmana o la setmana que ve arriben les tanques. Avui han arribat, Lluís? Avui han arribat les tanques i, per tant, vull dir, això va en marxa i per tant, es farà. Però hi ha hagut aquesta confusió, que amb això sí que demanem disculpes perquè ha sigut un enredo. I de com s'utilitza. Correcte. I respecte a l'altra qüestió que plantejàveu, que era el tema de dir, potser no una partida gran, sinó partides petites, li dono la paraula a la colla, que ella té l'experiència d'altres municipis com ho han fet i potser pot donar una mica de resposta per on podrien anar els trets, tot i que és una cosa que hem de prendre la decisió al setembre d'aquest any, quan plantegem el pressupost del 2016, el consistori que hi hagi i que li pertoqui fer-ho.
En realitat, tots són formes viables. Hi ha pressupostos participatius que s'han fet o amb partida, la partida global molt més petita, o amb una partida gran, però fixant un límit de cost a les propostes que es presentin. Si és 1 milió d'euros, les propostes no pot superar cap d'elles 100.000 euros, o tal qual s'ha fet aquí. I totes tenen les seves avantatges i totes tenen les seves desavantatges, perquè amb el mateix argument de si tenim un límit petit per les propostes en poden entrar moltes, també limitem que en pugui entrar una d'important. Sigui una que està referenciada amb una entitat o amb un col·lectiu que ha tingut molta empenta per votar, o una altra que sigui com a més generalista, és igual, però tanques la porta a que hi pugui haver un projecte gran. Sí, són diferents models i llavors també hi ha altres avantatges i desavantatges amb cadascun dels models, que és el que dèiem, que moltes vegades si la partida és massa petita pot potenciar que les propostes que arribin totes siguin molt de manteniment i d'obres menors que tampoc no s'acaben veient. És simplement l'experiència que tenim, us la transmetem. Què repercuteix en que decidiu un model o un altre? Simplement l'experiència, i es pot anar variant, és a dir, que una edició s'hagi fet amb aquest model no implica en cap cas que la següent edició es pugui optar per un altre model. No hi ha problema, fins i tot es pot fer la prova pilot les dues vegades. Ja sabem com ha funcionat aquí, o no prova pilot. I hem donat la possibilitat de que entrin projectes grans, ara la segona edició donem la possibilitat a projectes, a més projectes però més petits. Això és legal i correcte i que, a més, s'ha de felicitar la implicació que ha aconseguit la proposta, perquè nosaltres hem volgut ser molt insistents en la quantitat de vots. No és fàcil que una proposta aconsegueixi tants vots. Sí. Sí.
Proporcionalment, quasi tant com els altres. I, doncs mira, com que el pressupost és aquest i el de dalt em porten les quatre partides, doncs el que fa fer la mala sort que en lloc del 5 és la sisena posició, pof, es queda despeinat.
Jo vull dir que una cosa, que de fet... Partint d'això, que és la primera experiència que teníem al municipi, clar, com que estava obert a que entitats o persones poguessin presentar propostes, doncs clar, hi ha hagut entitats, i en aquest cas clubs esportius, doncs que han presentat la seva proposta amb instal·lacions que són, algunes d'elles, com el Camp d'Aigua Dols, municipals, i que per tant sí que l'utilitzen uns clubs determinats, però que també són d'ús i gaudi públic de qualsevol ciutadà que, doncs, per interès esportiu es dirigeixi a aquestes instal·lacions. I això ha fet que clar, aquestes entitats que han presentat han mobilitzat la seva gent, no ens enganyem, però també vam insistir molt, sobretot amb les associacions de veïns, doncs que si feien alguna proposta concreta amb el seu barri també s'intentés mobilitzar, doncs, la gent d'aquell barri, doncs, per l'interès que hi pugui haver, no? Però també això no descarta el que ha passat també amb la proposta, em sembla que és la número 3 i la número 4, que són propostes generalistes, no d'un club esportiu concret o d'una instal·lació concreta, perquè, per exemple, instal·lar i millorar els lavabos públics al passeig marítim i a la plaça, i a l'estació de tren, que aquesta és una altra, això ho hem de negociar amb Adif, aquesta és una altra guerra que un dia ja l'explicarem perquè és complicat això, però en qualsevol cas ho farem. Això és generalista per tothom, no és per ningú concret o per ningú club o entitat, no? I aconseguir un espai on, doncs, les persones sense sostre puguin tenir un espai, doncs, aquí en el municipi, no fora, doncs, per tenir, doncs, les seves, poder dormir, per no dormir al carrer, per poder tenir uns hàbits de neteja, d'alimentació mínims, etc, etc, també és una proposta generalista que és un benefici social general, Per tant, hi ha hagut una mica de tot, Penso que ha quedat molt clar la proposta que volies fer, o que has fet, Anna.
Que també es pot estudiar de fer-ho d'aquesta manera, però jo també crec que aquelles coses petites, com ho deia vostè, aquelles coses més palpables que ha detectat aquest procés de participació a partir d'aquestes 363 propostes, més enllà de que aquest procés de participació tingui un resultat de votacions i tingui un procés a les votacions, la colla també, quan parlava amb mi a l'inici del procés, m'insistia molt a que això servirà a tots els grups municipals i al municipi a detectar quines són les necessitats que no detecta el polític, que detecta el ciutadà. Per tant, ara, també a partir d'ara, també tenim un dibuix d'aquestes, el món de les petites coses, que es poden anar treballant, però també penso que treballar aquestes coses palpables i petites és més fàcil en el dia a dia de la dinàmica municipal quan la situació econòmica també canviï i, en canvi, les inversions de projectes més específics, més grans, més d'abast, que necessiten de més recursos d'un projecte sòlid, etc, etc, també és bo sotmetre'ls a votació. Sí que és veritat que hi ha aquesta part de mobilització, però el que deia el Miquel, els lavabos no tenen una entitat al darrere. L'espais pel sense sostre tampoc, i la gent s'ha mobilitzat, no? No, però per exemple jo crec que el tema de l'esterilització dels gats és un tema que pot que qualsevol partit polític que estigui a l'Ajuntament o qualsevol govern pot prioritzar amb la mateixa dinàmica municipal, però ens ha servit aquest procés per detectar que la gent considera que hi ha un problema amb l'esterilització dels gats. Llavors, jo crec que aquest procés, a banda del resultat que hi ha hagut a les votacions, és que la ciutadania ens ha fet veure quins són els problemes i quines són les necessitats que detecta, no? Per tant, jo crec que, afegit el que deia l'alcalde, es pot estudiar, però també hi ha aquesta part, no? Que hi ha altres tipus de projectes que són més fàcils amb la pròpia dinàmica executar.
En qualsevol cas, jo crec que ha quedat molt, molt clar el que volíeu dir, eh? Més intervencions. Vinga, endavant.
Hola, Cristina Garrote, del Ratpenat. Em vaig dedicar a intentar mobilitzar, evidentment, la gent del Ratpenat i la gent de les botigues de Sitges, mitjançant el president de l'Associació de Veïns de Ratpenat, perquè votessin, vale, en aquest procés, que jo trobava xulíssim, perquè per primera vegada pues, es podien fer coses en benefici del nostre barri, que sempre la gent considera, i vull contextualitzar on vull acabar, el que vull acabar d'explicar. A les botigues de Sitges ens sentim marginats. Vale? Des de que venir a Sitges de la forma més econòmica ens costa 4 euros i pico, vale? Que és amb el Bonotren, fins que tenim l'única rotonda que jo conegui que hagi passat, que és la que està a la sortida del Ratpenat, que tenen prioritat, o sigui, no tenen prioritat, millor dit, els que venen de la rotonda. Vale? Bueno, i altres coses ens sentim marginats. Aleshores, quan jo, a través de mails, del Facebook, de trucades personals, de WhatsApps, de converses face to face, intento a la gent explicar-li, escolta, hem demanat unes coses, anem a votar-les, després no ens queixem de que no ens fan cas ni tot això. I em diuen, vale, vaig a votar, i dic, no, és que tu no pots, i tu tampoc, i tu tampoc. Per què? Perquè a les botigues de Sitges hi ha molta gent, no tinc cens, però fa 30 i pico d'anys que estic allà, hi ha molta gent que és segona residència, d'acord? Aleshores, jo comprenc que es té que votar, bueno, pues la gent que està empadronat, però també entenc que aquest procés és nou, és progressista, és diferent, i entenc que d'alguna manera es tindria que tenir en compte, a part del vot ponderat, que em sembla que la meva companya de l'Associació de les Platges ja ho ha comentat, però també es tindria que tenir en compte que és que tenim molta gent que és segona residència però que està molt involucrat i que vol el bé pel seu barri. I d'alguna manera, encara que fos amb mig vot, tindria que poder entrar a participar en aquest procés. Perquè, jo us dic, s'ha posat en contra aquesta gent, s'ha enfadat que no pugui votar. I es va sumant amb totes aquelles coses de que ens sentim, de que estem marginats, que jo comprem, és que les costes és una marginació geogràfica que no es pot fer res, però és que realment, o sigui, tenim dificultats per venir a Sitges i acabem anant a Castelldefels, tot. Ja sé com estic anant una miqueta, estic pixant fora de test, però d'alguna manera us vull dir que, clar, quan arriben aquest tema de participar i és que no poden perquè és que són segones residències o inclús és gent que s'està 6 mesos vivint a Barcelona i 6 mesos vivint al Ratpenat i no poden votar perquè no tenim llums, per exemple. No sé, comentar-ho, a veure si es pot fer alguna cosa, seria interessant i seria també...
Miri, Cristina, per contestar-li, per la tranquil·litat de tothom, la segona residència no ha participat en cap lloc del municipi, ni a les botigues, ni al poble de Garraf, que també n'hi ha molta de segona residència, i a la vila, que també n'hi ha moltíssima de segona residència. Clar, s'havia de posar el tall, no?, amb algun criteri. Quan vam estar parlant de les experiències d'altres municipis, m'agrada molt que digui que aquest procés el veu com un avanç, com un progrés en cultura democràtica, perquè realment ho és, no? Jo m'ho crec molt, vaja, ens ho creiem molt. Però, clar, hem agafat models d'altres municipis perquè ja que ho anàvem a fer com una novetat, hem volgut mirar l'experiència d'altres municipis per com a mínim anar guiats, no? I en principi, a tot arreu, no?, a tot arreu s'agafa el padró com a referència, no?, com a referència. El que sí que és veritat és que tenim el nostre municipi, en el seu conjunt, té un volum de segona residència alt. És veritat. Vull dir, no sé quina és la fórmula, no ho sé. No sé si amb la vostra experiència heu vist, heu detectat o cap on podríem anar. Però vull que quedi clar que la segona residència no ha votat enlloc, enlloc del municipi.
I no és perquè no pugui votar la segona residència. O sigui, necessitem una base tècnica que ens permeti garantir que cada persona, empadronada, no empadronada, com sigui, vota una vegada. L'Ajuntament l'únic que disposa per controlar això és el padró. No té absolutament cap altre registre. Com es podrà fer en un futur quan realment el DNI electrònic sigui generalitzadíssim, l'administració general i global doni les facilitats perquè la gent l'utilitzi i es pugui fer, cosa que en altres països ja es pot fer, aquí no. És l'única forma que tindria un ajuntament per tenir un llistat i controlar que cada... Perquè, en el fons, no es tracta d'empadronats, no empadronats... No, no, no. El que importa és la persona que viu majoritàriament en aquell municipi. Però el que sí que importa és garantir que tothom té les mateixes possibilitats i que un no vota dues vegades. No hi ha més eines. És que no hi ha més eines.
Jo penso en la solució i no la veig.
Exacte.
No la veig.
Jo sabem, clar, però és un problema que ara per ara, amb les eines que hi ha actualment, encara no s'ha pogut solucionar enlloc, no aquí, enlloc.
Més qüestions.
Em dic Jordi Galindo i el que tinc que exposar com particular és que em sorprèn molt i tinc que estirar una mica les orelles a la colla. Perquè, sí, per tot el que he escoltat. Perquè, com ha dit molt bé el senyor Batlle, i no sé si també ho ha dit el senyor Moliner, això és la conseqüència d'experiències en altres municipis. I sapiguent tot això, jo crec que han fet explotar totalment la primera, diguem, vegada que fan aquest procés participatiu. Per què? Perquè no s'han tingut en compte dues coses que són elementals i segur que se'ls han trobat en altres puestos. Com ha dit molt bé la senyora Cots, i m'ha tret la paraula perquè has dit fantàstic, no, has fet el que tenies que dir, fantàstic, perquè si no, no ens coneixem de res, no ens coneixem de res. Però ha dit exactament les mateixes paraules que jo volia dir. I és que aquí, en aquest procés, des d'un principi, tenia que haver-hi dues limitacions. Una, d'imports, perquè evidentment els imports elevats treien participació ciutadana i social al resto de la vila. I clar, evidentment és aferidor, com es vulgui dir, que al primer puesto o al segon s'hagi portat un tema de molt poca base social, la base només corporativa d'un club, amb 700.000 euros, que amb tots els aspectes, vull dir, fantàstic per ells, però no per la vila. Ara no estic parlant ni de les botigues, ni estic parlant pel conjunt dels sitgetans. I penso que això ha sigut un tema d'escàrnio que hagi sortit. I per acabar d'arreglar-ho, el segon puesto, no sé si és el primer o el segon, resulta que és l'equip de rugbi. Ja m'explicareu vosaltres quin tema social és aquests dos temes. Llavors, això, si hi havia aquí un professional que portava tot això, que era la colla, d'alguna manera ho tindria que haver indicat. Ja sé que el senyor Moliner ha volgut moderar el tema indicant que això són coses molt boniques i que les petites coses i aquestes altres coses per a altres vegades es tindran en compte. No, senyors meus, això es tindria que haver fet ja, des d'un bon principi, perquè hi havia experiències d'altres puestos i no s'ha tingut en compte i ha passat el que ha passat, que és un tema que, vull dir, sí, hi ha, encara és un èxit la gent que hi ha, però és que no tenia que haver-hi ningú, perquè aquí el que han guanyat han sigut dos clubs i res més, que no tinc res en contra, al revés, que funcionin i que siguin una meravella i que portin a l'estandarte de Sitges per tot el món. Però, senyors meus, no era això la idea, la filosofia del procés participatiu. Estic convençut. Gràcies.
Sí, la idea del procés participatiu no excluïa ningú per ser entitat o club esportiu. Una altra cosa és que a partir de l'experiència es pugui plantejar d'una altra manera. Però d'entrada no excluïa ningú. I una cosa que tinguem clara, el rugby no són quatre gats. I els usuaris del camp d'Aiguadols no són quatre gats. Hi ha quatre clubs que l'utilitzen, l'escola de rugby, perdó, el camp de rugby, a més hi ha escola. El camp d'Aiguadols té 6 clubs i a més escola de futbol, amb 400 nens del municipi. Per tant, no és un partidet de 11 jugadors. Ho dic perquè hi ha un volum a darrere de població usuària i, per tant, quan diem escola de futbol vol dir des del punt de vista educatiu, formatiu i, evidentment, esportiu, però també formatiu, important, que no ho voldria deixar de passada, perquè, caram, fan una tasca prou important en una instal·lació municipal. No obstant això, respecte al tema de com ha anat, el regidor li contesta, senyor Galindo.
Vull comentar, sí, gràcies, senyor Galindo. Jo vull comentar una, que estem encantats amb la feina que ha fet la Colla Poblet i l'empresa en aquest cas, i pensi que ha sigut una, ella particularment i amb mi, una de les persones que aquests aspectes que abans el senyor Serrano ja apuntava ens ha anat recordant que cal millorar-los i que ella ja els havia detectat. Per tant, és de justícia dir-ho, que el del vot ponderat, abans de que m'ho expliquessin vostès i ho comentessin vostès, ens ho havia comentat la Colla. Per tant, jo li comento. Després amb el tema del que comentem dels clubs, de les coses petites i tal, jo no he volgut desvirtuar en cap moment les coses petites. Deia, referent al to de la senyora Cots, és a dir, les coses que es poden incloure dins de la dinàmica pròpia municipal de manteniment de petites inversions, són molt més fàcils fer les petites inversions que les grans inversions. Després, una altra cosa, estem parlant d'un capítol d'inversions, que un capítol d'inversions té unes especificitats molt concretes, i si li dona 1 milió d'euros al capítol d'inversions, que vol dir que poden cabre inversions grans i inversions petites. Despreciar les dues guanyadores, aquesta gent que potser mobilitza en la seva activitat de cap de setmana 400 persones o més cada cap de setmana, i durant la setmana potser mobilitza 800 o 1.000 persones, ells, en un procés de participació que no haguessin sortit la seva proposta guanyadora, haguessin pogut pensar el mateix d'altres propostes en les quals ells no tenen interès. D'això també se'n diu democràcia, i per tant, d'això se'n diu democràcia, perquè a algú li agradarà el que haurà sortit i a altres no els hi haurà agradat. Però dir que aquest procés neix pervers quan ha sigut d'un consens polític, quan hi ha hagut unes bases que s'han treballat moltíssim amb tots els grups polítics, quan ha sigut un procés molt transparent, quan tothom que s'ha interessat si li ha donat la informació se li ha enviat des de la regidoria de participació, etcètera, etcètera. Sí, Anna, que ens vas felicitar per les gestions que havíem fet amb el tema dels horaris i estaves molt, molt agraïda. Vull dir, i això ens ha passat, i a mi quan m'ho van comentar vaig estar supercontent d'aquest gest. Vull dir, que sí que s'ha escoltat i s'ha intentat millorar sobre el procés, però vull dir, és normal que hi hagi unes propostes que agradin més o menys. El que passa que jo, el que no m'agrada és que algunes intervencions intentin desvirtuar i pervertir el procés. És la primera vegada, hi han coses a millorar. La Colla Poblet és la primera i l'empresa que han detectat coses a millorar. Ho hem assumit, ho hem plantejat a la Junta de Portaveus, la Junta de Portaveus ha arribat a acords, I, per tant, els acords, un d'ells ha sigut incloure doncs, dos propostes que afecten a una proposta que afecten a les botigues i l'altra que afecta al barri del Garraf. Que a partir d'ara podem canviar i modificar-ho? És que un procés de participatiu amb la democràcia nova actual i participativa és un procés superobert. I, per tant, potser la Colla Poblet o una altra persona que ens acompanyi en tot aquest procés, perquè tenim l'estructura que tenim municipal i sols doncs la regió de participació no ho pot fer, doncs per què no plantegem el procés doncs prèviament tots també? Vull dir que no és un tema, no m'agrada el to crític, m'agrada el to constructiu, i per tant, si hi ha coses a millorar, doncs l'any que ve doncs ja ho construirem d'una altra manera. El que sí que és important és una cosa, i com a regió de participació m'agradaria fer-hi referència. No desvirtuem el procés, perquè en aquest poble, també gràcies a la voluntat d'un alcalde per fer-ho, s'ha canviat una dinàmica d'entendre els pressupostos que fins ara no havia existit. És a dir, que una part de la ciutadania pugui decidir en què s'inverteix 1 milió d'euros en aquest país, no sé si ho han fet més de 2 o 3 pobles, i un d'ells és Girona. No,
i que hagi sortit bé el procés.
I un d'ells és Girona. Perquè també vam avisar d'una cosa, i la Colla Poblet ho sap i m'ha avisat, el procés de participació, aquí podem estar molt contents de com ha anat, perquè és un tema tan nou, democràticament parlant, que podia sortir molt malament. I això ho hem dit des del principi, i creiem que ha sortit bé i millorable amb totes aquestes aportacions que han fet. Amb totes aquestes aportacions que han fet. Ara, hi ha hagut molta valentia política de tots els grups per tirar endavant això, i crec que necessita una mica de marge aquest procés, però crec que mai es pot criticar la voluntat dels partits polítics a que posin una part del pressupost a decidir la ciutadania. Jo crec que això no és criticable i no és sancionable, al contrari, és el que està demanant tothom. No. Sí, i tant.
Es podria considerar un altre model,
clar.
Però no, això no vol dir que despreci, al contrari, s'ho han jugat molt bé i bueno, pues molt bé, però és una cosa potser a revisar o a pensar o a sotmetre
i tant.
Per futures ocasions. No és un despreci envers els guanyadors. Mira, tant de bo es poguessin fer més coses.
Més intervencions. Vinga, endavant. Sí, home, endavant, per al·lusions.
És que venen a... Senyor Moliner, jo penso que la crítica forma part de tota democràcia.
Sí.
Quan vostè diu que no és criticable i no es pot parlar de crítica, penso que no és el bon camí.
Jo li dic que dongui un marge, no, perquè és la primera vegada que es fa.
Vostè no ha dit això, però és
igual.
Sí que
ho he dit.
És igual.
Dongui un marge.
És igual. I després parla de crítica que sigui constructiva. Si m'ha sentit, quan he dit la crítica que he fet, és que es limités els imports, per una banda, perquè no pogués passar aquesta cosa, que quedés més diluït socialment, i la segona, diguem, part, és que es mirés amb cura, i això va per la Colla Poblet, que es mirés amb cura els temaris, perquè hi ha temaris de molta disjuntiva social i en canvi hi ha temaris en el qual el tema social és molt més concret i la capacitat de mobilització d'aquests temes són molt més importants que els altres. I llavors es produeix aquestes injustícies i, com diu molt bé la senyora Cots, no estic en absolut al revés. Aplaudeixo que hagin sortit guanyadors aquestes dues d'això, però no en contra de les demés. Això és el que tinc de dir.
Només una resposta per la part que ens toca. Ojalà com a empresa de participació ciutadana tinguéssim la potestat de decidir quina proposta comporta un avantatge social i quina no. Si siguéssim capaços de fer això, li asseguro que no caldria que em dediqués a la participació ciutadana, perquè tindria a la mà una eina socialment que molts la voldrien. No podem. Per què? Perquè som una empresa que el que gestionem és que la gent participi i que la gent decideixi el que ells pensen que socialment és un avantatge o no. No som nosaltres en cap cas en cap cas els que podem decidir una cosa així. Que el món és injust, segurament. Tampoc no hi podem fer res. El que sí que podem ajudar és que sigui més just amb la participació de tots. I això és el que intentem. A vegades millor, a vegades pitjor, evidentment, com tothom.
I un apunt més, eh? Malgrat l'empresa doncs, té l'experiència i té el bagatge i ens ha ajudat i ens ha acompanyat i ens ha aconsellat, l'última paraula en decidir coses concretes del procés l'hem tingut els portaveus municipals. Per tant, si alguna responsabilitat hi ha del que no ha anat bé, és dels portaveus, doncs que ens comprometem a millorar. I els èxits, l'empresa. Més qüestions. Endavant, sisplau.
Hola, bona nit. El meu nom és Llorenç Reventós i actuo en nom propi, també d'una entitat que represento. En primer lloc, vull felicitar tot l'equip que ha treballat en aquest projecte i també vull dir que nosaltres hem tingut sempre, en el moment oportú, la informació corresponent. Llavors invito a tothom a que, sisplau, doncs, en les properes ocasions, que doni els seus correus electrònics, perquè puntualment nosaltres hem rebut tot el procés punt per punt. O sigui, no, ens hem estat constantment informats. Llavors només vull dir-vos això i que continuem endavant i que, bueno, i que totes les suggerències que hi hagin pues que siguin benvingudes i es tinguin en compte en una propera ocasió. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Endavant, sisplau. Espera, obrem el micro. Pels mitjans millor, pels mitjans de comunicació.
M'ha semblat que comentava que estava content amb el resultat, o sigui, amb com ha anat el tema del pressupost participatiu. Jo no vaig quedar gens contenta i vaig quedar molt apenada de veure la participació. Per mi va ser molt baixa, no sé, vostès en tenen més o ella. Jo vaig trobar, o sigui, és que o potser jo que vaig trobar que era tan interessant que per primera vegada jo pogués dir i decidir què es fa en el meu barri, que pensava que aniria un 80% de la població, no? A part del que us he comentat abans, de que realment, i crec, senyor alcalde, que no sé, ja miraré aquestes dades, però que crec que a les botigues de Sitges hi ha un percentatge molt més elevat que el resta del municipi de gent que ho té en segona residència, d'acord? Aleshores, a part de la gent que no va poder votar, és que igualment vaig trobar poquíssima, o sigui, jo per mi, ara no tinc les dades presents, però quan vaig accedir amb elles, ho vaig trobar molt baix, molt baix. Això depèn de la motivació d'una persona en primer lloc, vale? O sigui, si la gent és desmotivada, però bueno, també vostès tenen que intentar una miqueta de fer participar la gent. La gent que jo vaig comentar aquells dies, tant de Ratpenat, les botigues, Sitges també, ningú s'havia assabentat. Vale? Va estar i don fe tranquil·lament 2 mesos a la web de l'Ajuntament en el punt auri de la web. D'acord? El Ratpenat, senyor alcalde, li haig de dir que no va arribar, i ja vaig comentar amb la Mònica Gallardo, no va arribar cap carta ni res a ningú de totes les persones, que són moltes, que jo ho he comentat. En aquest sentit, hi hem posat remei, jo li he donat la meva adreça com a adreça de control per qualsevol comunicació d'aquest tipus per properes vegades. ¿Vale? A Ratpenat no va arribar, va fallar. ¿Vale? De nou, les costes de Garraf, que tornen a ser aquell impediment, aquella marginació que veiem que estem sotmesos. Però bueno, no em vull enrotllar. El que vull dir que jo no estic contenta amb la participació. No sé si per primera vegada, clar, és una cosa nova, la gent què, i no saben que s'ha fet a París amb bons resultats i no està molt polititzada, però en tot cas, si teniu previst, hores d'ara, alguna mesura per fomentar aquesta participació i fer entendre a la gent lo important que és en una democràcia aquest tipus de coses. I vull parlar amb aquest senyor i dir-li que a mi també m'ha sap molt de greu que surti lo del rugby abans que no tenim llums al ratpenat o on sigui, m'entens? O altres temes socials de més envergadura, però democràcia, no, és això. I em sap greu, però penso que és un procés democràtic.
Sí, per contestar, Cristina, jo crec que estem absolutament d'acord que tots desitgem molta més participació en la votació popular. Tots estem d'acord, vull dir, el desig és que sigui que hi hagi molta més gent que participi a la votació. Perquè en la presentació de propostes, déu-n'hi-do, 371 propostes, som, vull dir, vam ser els primers sorpresos de dir carai, per ser la primera vegada. Ara, si un cas la colla contestarà el tema aquest de la participació, amb experiència i això. Però jo em trobava gent que els deia, escolta, estem fent aquest procés de participació i com molt bé has dit, comentaven, bueno, això en què consisteix i de què va, clar, és una cosa absolutament nova i és bastant nova al país també, vull dir, hi ha experiències però també no és una cosa estesa absolutament. Hi havia respostes de, bueno, jo no sé per què servirà, bueno, això ja ho farà la meva associació de veïns, bueno, això ja se n'encuidarà algú o jo no hi tinc interès o bueno, o també hi havia una resposta que em deia, escolta, al fi i al cap, com que sempre us ho manegueu vosaltres de l'Ajuntament, segurament això ho feu per fer i després fotreu el que us donarà la gana. Perdoneu l'expressió, però em contestaven això algunes persones. Això és una reflexió que els portaveus vam fer i per això ens vam retirar els grups polítics absolutament del procés. Vam fer l'acord que es fes i no vam intervenir tot el procés tècnic de presentació de propostes, ni en la votació, excepte en l'escrutini, perquè hi havia d'haver algú doncs, que representés perquè a tots els grups, conforme l'escrutini, es feia correctament. Però ens vam separar absolutament i vam quedar que el que respectaríem era el resultat de la votació, sempre i quan doncs, no passés d'un milió d'euros. Per intentar... I ara trobes aquestes persones que et deien això us ho manegareu vosaltres i et diuen, bon dia... Pues sí que ha anat com deies i sí que s'ha respectat el que s'ha proposat i el que han votat i pel que dieu sí que ho fareu aquest 2015 perquè ja hi ha els diners i ja esteu encarregant projectes. Bueno, potser feia falta passar aquesta experiència per demostrar que això va en sèrio i que ens ho hem cregut tots, del primer ciutadà a nosaltres, a tots, amb experiència. Ara en parlem de les properes.
Previsions de participació no en pots tenir mai, perquè és una cosa totalment personal. Com a comparativa, per dir-ho d'alguna manera, amb altres processos participatius, es troba dins dels nivells normals de participació, tant per les sessions de debat, que és on costa més que la gent vingui, no les sessions informatives, on la gent que ve és enorme i llavors es va diluint. Passa sempre, passa en qualsevol procés i els de pressupostos participatius potser és el que passa menys, però continua passant. I és perquè ens falta cultura participativa. A part de que s'hi puguin afegir alguns problemes que sempre n'hi poden haver, com el que planteges de comunicació, perquè n'hi puguin haver, ens falta aquesta cultura i aquesta cultura no l'aprenem. I també ens falta la cultura de la corresponsabilitat i això és així. Aquest argument de perquè t'ho he de dir jo, no t'he votat, o sigui, ja no em calentis el cap, ja t'he donat el vot a tu, fes tu la feina, només falta que me l'enc... Això, aquest argument és... I això és falta de cultura participativa i de corresponsabilització. I no es pot obligar, simplement s'ha d'anar guanyant. I s'ha d'anar guanyant amb processos. I s'ha guanyat amb el que s'ha obtingut. I es guanyarà quan... alguna d'aquestes propostes seleccionades estigui feta i es guanyarà quan periòdicament se'ls vagi informant de, no al club de rugby, a tots els que viviu al municipi. Doncs mireu, la primera proposta està en aquesta fase, la segona està en aquesta altra, la tercera... Així s'anirà guanyant. I com s'anirà guanyant? Quan tots aquests que la corresponsabilitat se la passin per on se la passen, acabin quedant-se en minoria i tots els que tenen al voltant siguin capaços de mirar-se'ls i dir-los i tu què? Vius aquí o no? I això costa, i costa molt, però els nivells no són baixos. Us ho diem sincerament en comparació els nivells no són baixos. Podeu veure resultats d'infinitat de municipis, on es fan tallers en municipis de 100.000 persones i es fan tallers amb 25-30 persones. Això és menys important que fer un taller amb 500? No, no. Perquè aquestes persones, que segurament també tenen moltíssimes coses a fer, s'han preocupat. I què vol dir? Que en lloc de 20 regidors que estiguin decidint, són 20 regidors més les 25 persones d'aquest taller, més les altres... Amb la qual cosa, la decisió sí que s'ha ampliat. Sí que hem fet una participació, no la que desitjaríem, no la que seria, no, ja hi arribarem. Però això és molt de temps. Si ja es penseu que és un dels primers processos importants de participació ciutadana. I això s'hi ha d'anar acostumant, s'hi ha d'anar creient i s'hi ha d'anar entrant. I és frustrant, i no només per vosaltres, per nosaltres com a empresa, moltíssim. Però sabem que darrere hi ha tots aquests condicionants.
Això és, si em permets, Anna, i si us sembla ja aniríem acabant perquè són les 9 i ens havíem proposat una mica d'hora així per acabar, a no ser que hi hagi alguna aportació nova en aquest sentit. És un problema generalitzat del país, I jo diria que, i tots ho estem vivint, la crisi, la dura crisi social i econòmica que viu aquest país, és precisament el que està fent és aflorar altra vegada la participació, les ganes de dir jo em vull implicar, jo em vull implicar. Potser doncs, això bueno, ens pot ajudar, entre cometes, també a nivell local doncs, a impulsar aquest tipus d'increment amb la participació. Jo el que us voldria dir per acabar, si no hi ha cap més intervenció, és... el més important és que hi ha hagut consens per fer-ho i això el que garantirà és que, com sabeu, el mes de maig hi ha eleccions, és que hi hagi el consistori que hi hagi, és doncs, els grups que actualment doncs, estaven representats al consistori, tirin endavant un nou procés aquest pel 2016. Amb totes aquestes aportacions que heu fet, amb totes aquestes crítiques constructives que s'han aportat doncs, per millorar-lo. I en el fons m'agafo amb una paraula que la colla sempre ha dit des del primer dia. Estem fent una feina de corresponsabilitat. Per primera vegada ens estem fent corresponsables d'en què ens gastem els diners dels impostos que paguem. Fins ara érem 21 regidors a l'Ajuntament, 21 perquè són els que hi ha al consistori, amb aquests doncs, 35 anys de democràcia, els que decidien en què es gastaven els diners dels impostos. Enguany, per primera vegada, han sigut els 21 i 842. 842 persones més. Això no havia passat mai. Doncs anem en aquesta línia per ser més corresponsables i intentem fer-ho cada any, fer-ho millor. Gràcies a tots per l'interès que heu tingut des de fa mesos i per les vostres aportacions. Gràcies. Bona nit. Gràcies.